Revolució 4.0 amb Chantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Revolució. Com diu un proverbi xilè, si vols creuar el riu, t'has de mullar els peus. Us asseguro que he trobat que era un proverbi xilè, però potser és, jo crec que és una veritat absolutament universal. Al Revolució volem creuar el riu i el que faci falta, o sigui que ens arremenguem, ens mullem els peus i comencem, i ho fem com sempre amb els quatre motius que tenim avui per enganxar-vos al Revolució. Motiu número 1, entrevistarem els creadors d'un dels podcasts de més èxit, La Ruïna. No us perdeu la conversa, que segur que serà divertida, amb Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes. Motiu número 2, es poden fer videoconferències o esdeveniments virtuals audiovisuals amb la mateixa qualitat que si ho realitzés una plataforma televisiva amb la tecnologia més potent? La resposta, que segurament deu ser sí, d'aquí uns pocs minuts. Motiu número 3. És cert que si parlem d'energies renovables, Catalunya ocupa un lloc molt destacat al rànquing. Sí, però molt destacat per la cua. En parlarem on som, i on hauríem de ser i què s'està fent per revertir la situació, sobretot si parlem d'energia solar. Motiu número 4. Acabarem el programa parlant amb Pau Contreras, expert en intel·ligència artificial, i coneixerem una tecnologia que té un nom fantàstic. Es diu Einstein GPT. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Era per abans d'ahir. Doncs avui visiten la Revolució dos emprenedors de l'humor. Us agrada aquesta definició?
Emprenedors de l'humor.
Emprenedors de l'humor.
Implica que ens hem...
Forrat.
Sí, no, però... Okay. Normalment emprenedor és que estafa els altres, no?
Seria això, perfecte.
Jo crec,
doncs aleshores s'ajusta bastant.
Perfectament, sí, sí.
Segueixo. Després de molts anys escrivint guions per altres humoristes, van decidir, som esforços, crear un podcast i ser ells els caps de cartell. Així va néixer La Ruïna, un dels podcasts que actualment més triomfa a tot el país, a tot arreu, de fet. Ignasi Taltavull, Tomàs Fuentes, benvinguts al Revolució.
Hola,
moltes gràcies. Molt bé, i tu, com estàs? Contents.
Jo molt bé. Sí? Estic una mica enfadat al Tomàs, perquè va guanyar un premi dilluns. Sí. Dilluns hem de dir que Tomàs Fuentes, que és un dels responsables d'un podcast que es diu S'ha escrit un podcast, precisament, sí, va guanyar millor podcast d'entreteniment als Premis Uno.
Tenia al costat... Ho dius com sorprès. Com...
No, que va al contrari.
Quina sensació està al Camp Nou, allà... 50, bueno, 100 persones
100
allà.
Persones. I falten 96.700 aquí, no?
Sí. Bueno, estaven celebrant el títol, però...
Que em van semblar poques, que volies més.
Home,
per celebrar
esperava,
el teu títol.
Jo esperava omplir.
Fer una rua després, no? Tu, amb el bus turístic.
I a banda, tothom estava com una mica desengeladet, no?
Home, clar, tu diràs, és que ens van posar en un lloc massa gran.
Aplaudies amb molta... Tothom amb molta humilitat, com dient, ai. Bueno, és igual. No parlem d'aquest podcast, parlem de La Ruïna, que porta ja 4 anys amb la història.
4 anys?
Perfectament, sí. A veure, hi ha hagut la pandèmia pel mig, però...
Ui, aleshores és impossible comptar-ho.
clar, per això.
Perquè és com...
Clar. 4 anys és el primer, però clar, entre mig hem hagut de fer parons diverses vegades. Confinament, per bars tancats, clar, som un podcast que no tenim un lloc físic on fer-ho, sempre és en bars o en teatres, i clar, quan ho van tancar, pues, a casa.
De fet, vull dir, portem... Jo crec que això va començar l'any 2019 o 2020, però aquesta temporada és la primera temporada que es fa normal de totes, de setembre a juny, sense mascaretes, sense no sé què,
sense distanciament i tot.
Aquesta és la primera que fem normal, perquè els últims 3 anys, pues, ja tots ja ho sabem, vull dir, hem estat tancats, que no es podia fer, o es feia amb distància i la gent havia de pujar amb mascareta i tenir un micro cadascú que no podia compartir. Vull dir, aquest és el primer any que fem de setembre a juny normal, o sigui que realment és quasi una novetat per nosaltres.
Hi ha una cosa que és important destacar, perquè si no la gent es pensa que això és arribar i bufant polles, eh, com s'hi diu. I ja porteu 4 anys, i volia destacar sobretot perquè això no comença i ja ho peta, sinó que aquí hi ha moltes hores d'inversió, pensar molt, bueno, pensar tot el que...
Sí, tot el que ens dona
el cap.
Seguir treballant, evidentment, cosa que encara feu, amb moltes altres coses, i això, treure les hores per fer-ho d'hores perdudes, i ara sí que comença a donar els seus fruits en tots els sentits.
Sí,
no?
Evidentment, bueno, és el problema del podcasting, que encara, no sé si hi haurà diners, però encara no n'hi ha molts. Nosaltres hem pogut tirar endavant això al principi com a hobby, perquè teníem la nostra feina, per tant, no ens anava d'aquí per la diners, però si no, clar, si ens haguéssim volgut dedicar això, no haguéssim passat del 4 programa.
No, ha sigut una insistència, perquè per nosaltres, pel que dius, primer, que teníem la sort i tenim la sort de treballar en altres bandes que ens permeten poder haver fet aquest projecte sense la pressió de que hagués de funcionar econòmicament, i després perquè ens ho hem passat molt bé fent-ho, de manera que tampoc ha sigut un gran esforç, perquè al final era fer un programa que ens ho passàvem bé, i així n'hem fet gairebé 130 que en portem ara. Però si és el que dius tu, clar, fins aquest últim any realment no ha crescut prou o no ens ha conegut prou gent com per poder fer el pas de que sigui un projecte que funcioni a tots els nivells, diguéssim.
Clar, perquè això clar, la gent diu ara, hòstia, aquests tios van a un lloc a qualsevol punt d'Espanya i omplen i tot plegat. Això no, inicialment no era
no,
així,
no,
a la llama,
no? Ho fèiem a la llama, que hi havia
30 persones.
Una llibreria, sí. A la rebotiga hi havien 30 persones. Clar, i clar. Van començar així.
I creuen els dits d'un pliquets 30 sí, cada vegada, que era com de dir, bueno, mira, avui hem fet 28, esperem que no faci ningú perquè... Sí.
I clar, mica en mica, doncs, anem a llocs una mica més grans i ara estem això, doncs, omplint teatres, que és una cosa que a mi encara m'al·lucina.
Sí.
Que
omplint teatres.
Omplint teatres grans, sí,
ja,
sí.
No
l'altre dia a Tarragona, quants eren? 1.200 persones.
Però què dius? 1.200 persones veient la ruïna, tio.
No té cap sentit, no té cap lògica. No té cap lògica.
Què passa? No tenen criteri?
Jo no ho entenc. Jo creu els dits que ningú se n'adoni que això no té cap sentit i a veure quant de temps pot durar, sí.
A més a més, també té la seva versió televisiva a la 2 de Televisió Espanyola, per tant, fantàstic. Expliqueu una mica què és això de la ruïna, perquè bàsicament sou vosaltres dos i un convidat o un parell que expliquen coses que els han... coses que han viscut,
sí.
Que són un desastre, no?
Sí, la ruïna són aquestes històries o anècdotes ridícules que en el moment vols morir-te, però després fan gràcia i les expliques als sopars i tal. Volem que ens expliqui la gent això, el moment on van tocar fons, divertits, sempre, doncs una cita que va sortir malament, un dia a la feina que, no sé, vas tirar un cafè per sobre i el jefe, no sé, sí. Coses ridícules que facin gràcia i que tothom com a mínim en té una.
I cada capítol té un convidat o convidada especial, diguéssim, que és l'encarregat d'obrir foc, explicant la seva ruïna, la seva anècdota, i llavors ja es queda amb nosaltres a la taula a participar de la gent que s'ha apuntat prèviament i que puja
i
per sorteig a explicar-nos coses.
Sí.
Això neix d'un viatge vostre a Nova York?
Sí.
És aquell famós viatge del pis d'Airbnb que vau... o no?
El que ens van entrar a robar?
Que us van entrar a robar?
Sí, em sembla que és el mateix. Però no vam relacionar que era una ruïna fins anys més tard. Però sí, ens van entrar a robar i va ser culpa... No va ser culpa nostra, va ser culpa de l'Enzo Vizcaíno.
Sí,
aprofito per acusar-lo novament. També... Ens van dir no toqueu la persiana. El primer que va fer va ser tocar la persiana i això va fer que ens entressin a robar.
També t'he de dir que a mi em van robar un iPad i a ti els auriculars de l'iPhone.
Ja,
com a robatori...
Que no eren els de cable, que ni tan sols eren els cars, però bueno...
Aquests que t'ha regalat una bossa de l'Ais, ara.
Ah, total, sí. Aquells els van robar, ja tu van robar un iPad, però bueno, víctimes tots dos.
Sí, legalment sí.
Sí, no fem jerarquies de víctimes,
Tomàs. No, jo ho vaig patir igual que tu amb el teu iPad.
Ja,
però... Jo després havia d'escoltar amb l'altaveuet així, que fa molta ràbia jo amb l'orella.
Llavors estava a Nova York i què us va passar? A banda d'això, per què d'això desemboca en la ruïna?
Doncs vam... És que, de fet, igual no era aquell viatge.
Perquè
era a Los Angeles, que ara es que estem quedant com uns cretins,
No era... He fet dos viatges en total a la nostra vida i són aquests,
Però
ara sembla que sí.
Va ser 2 o 3 anys després, que vam anar a Los Angeles, bueno, a la costa oest i tal, i vam anar a un local de comèdia molt famós allà i vam veure que hi havia un podcast en públic i ens va cridar l'atenció perquè aquí encara no hi havia, no se'n feia.
Hi havia el concepte de podcast, però era gent gravant-ho a casa, etcètera. I vam pensar, hòstia, seria molt guai fer alguna cosa que tingués públic en directe. I després ja pues, donant-hi voltes, va ser com, no, i que participi la gent, no, i què tal? Llavors ho vam relacionar amb una idea que tenia el Tomàs, que no havia arribat a fer, que era la idea de fer com les TED Talks, però les anti-TED Talks, diguéssim.
Com... De gent que va fracassar en un projecte, però tampoc molt enfocat a la comèdia, sinó una mena també d'aprenentatge va ser els errors.
Doncs... Aquesta cosa tan americana de... Sí, l'he cagat moltes vegades, per tant, la següent l'encerto, no?
Però a mi m'agrada molt, doncs, aquella gent que va dir que no a Twitter, perquè pensava que no tenia futur, saps? Aquestes coses que... I barrejant aquestes coses des de... Vam trigar com 2 o 3 anys en portar-ho a dur-ho a terme, però era... vam pensar des, tothom té una ruïna. Tothom m'explica al bar amb els col·legues de, ostres, explica jo què va passar aquella vegada que vas caure. I és de, ostres, sempre que quedem amb col·legues acabem traient aquestes anècdotes, potser podem conèixer la de la resta de la gent.
I va ser gràcies a la Llama, sobretot, a la Llama Store, que és la botiga d'humor especialitzada a Barcelona, que va obrir, i ens van, com són amics nostres, ens van dir, nosaltres tindrem una part del darrere on farem actes, si us acut alguna idea, i va ser una mica gràcies a ells, perquè si nosaltres no teníem iniciativa ninguna, ni, i una mica com sentiment de ser... De ser un cretí, també, nosaltres, no? Perquè venim del món del guió i pensem quina és l'habilitat que realment tenim nosaltres per improvisar si no ho hem fet mai. Sí. I gràcies a que ells ens van donar la confiança de dir, va, feu aquí, si tot el que pot passar ho vam començar, si no, potser no ho haguéssim fet mai.
La Llama Store passa que està al carrer Villarroel, amb Sepúlveda, a Barcelona, que és una llibreria d'humor.
És una llibreria especialitzada en humor, que em sembla que només n'hi ha aquesta.
Ells diuen que és l'única del món.
Especialitzada en humor, només hi ha aquesta.
És impossible saber, també, perquè igual a Addis Abeba n'hi ha una i no ho sabem.
A Addis Abeba crec que sí que hi havia una.
Però en tot cas us queda més a prop aquesta Villarroel amb Sepúlveda, així que jo crec que hi heu d'anar.
Per què creieu que funciona? Suposo que hi heu pensat una mica ja, no? Per què creieu que funciona un concepte com la ruïna? Ens agrada sentir les desgràcies dels altres per sentir-nos més acompanyats.
Jo crec que 100% això. O sigui, crec que hi ha certa alliberació de... quan escoltes que els altres també... O sigui... Quan te n'adones que ningú és tan llest ni tan intel·ligent com vol fer veure que és, i precisament veus de que tots som igual d'estúpids i tots cometem errors, és molt alliberador. I em dóna la sensació que això enganxa, perquè de sobte penses com de dir, pues mira, tampoc estic tan malament, no? O al revés, o de dir, pues mira, estic igual de malament i no passa res i ens n'enriem. I jo crec que et treu molt pes de sobre, em sembla.
És com una mica, no sé qui ens ho deia l'altre dia, com l'anti-Instagram. On tu estàs acostumat a penjar fotos de postureig en una platja paradisíaca, i amb això, si ets ric ho pots fer, però no pots competir per dalt. Per baix tots som iguals. Clar. És igual els diners que tinguis, que tots hem fet l'idiota alguna vegada, i és igual qui siguis, un polític o un pringat com nosaltres.
Sentim un fragment d'una de les anècdotes que es poden escoltar a La Ruïna.
Sí, más especial, le di la vuelta a Australia y...
¿Le diste la vuelta?
Bueno, especial es.
Y salen bichos, ¿no? Porque allí, claro...
Muchos como... bichos por todos lados. Y dije, pues voy a ver el tiburón ballena.
O sea...
Que es un bicho que...
Son dos, ¿no?
Decía... Vaya, me callo.
Es un chimpeo.
Un bicho que me apetecía mucho ver. La historia es que no sabía inglés.
Bueno, pero el tiburón ballena a priori no habla...
No hablas con él, ¿eh? No soy muy de hablar, esto va en directo.
¡Hello!
Clar, aquí no posarem el fragment sencer perquè si no podem entrevistar-los, però aquí la història és... Crec que és una de les teves preferides, a més.
A mi m'agrada molt. El tio aquest deia que no sabia anglès i ell volia nedar. Era una excursió per nedar amb taurons balena. I no va entendre, i ell pensava que el guia deia, ara podeu saltar, i està dient exactament el contrari. Està passant un tauró i es deia, sobretot, no salteu ara. I ell va saltar, va veure que ningú saltava i que tenia la boca del tauró enorme, com a... I la gent blanca, de què fas? I al final no li va passar res, però és de...
De fet, va dir que ho tornaria a fer.
Ho tornaria a fer,
perquè li vam preguntar com de dir, bueno, i després de l'experiència diu, va ser increïble, jo hi tornaria ara mateix. O sigui que, bueno, mira.
Y de pronto, pues, fue una maravilla. O sea, que es una ruina un poco bella, porque lo bueno es que caí justamente en la boca del tiburón.
Claro. Es que...
Claro.
S'ha de saber anglès.
S'ha de saber anglès.
Sí, sobretot... Sí,
o mirar abans de tirar-te. També seria una altra opció.
Jo no sé si... Tu saps identificar un tauró d'un tauró balena?
Jo sé que en aquell vaixell no m'hi veuran mai. Ja d'entrada...
Però aquest senyor tenia tots els membres?
Sí.
Però per la cara que va posar el guia, els té de miracle.
Sí, i no per falta de ganes de perdre'ls. Voluntat, Exacte, no per voluntat seva els té tots, la veritat.
Clar, una de les gràcies també són les tonteries que aneu, amb les que aneu amanint les anècdotes, no?
Bueno, intentem que... O sigui, sempre ja la hem tingut la intenció de que la gent que puja a explicar-nos coses no tingui cap pressió per ser divertida. Tothom ho és molt, tothom és superdivertit, però ningú ha de tenir la sensació de que puja ja amb cap pressió més que explicar-nos la seva ruïna i la seva aventura, i és ja la nostra feina la d'afegir acudits o de que tingui ritme, etc. Però que la gent ha de pujar alliberada a passar una bona estona i a compartir la seva història, perquè no és la seva feina, diguéssim, i és la nostra, precisament.
Clar, que és una cosa que hem descobert positivament, que nosaltres anem amb molta por de... Ostres, jo no sé si la gent es voldrà exposar d'aquesta manera davant de tanta gent, i la gent té un morro...
Moltes ganes.
I realment hi ha capítols on, si no hi anéssim nosaltres dos, seria igual de divertit, perquè ja les pròpies històries són molt divertides.
Vaig al psicòleg o vaig a la ruïna?
Vaig a la ruïna, que és molt més econòmic.
Exacte. Per superació, dius, hi ha gent pitjor que jo.
Vosaltres encara ho feu, ja heu estat molt de temps fent de guionistes d'altres persones, d'estrelles de la comèdia, fins i tot. En alguns casos s'ho pensaven, però no ho eren, altres sí que ho eren realment i no ho sabien. Bé, hi ha molta casuística aquí. I un moment decidiu que, suposo que dius, bueno, escolta, vaig a defensar jo el meu propi material, no?
Sí, però no és una cosa... en el meu cas, no és una cosa... No sé, suposo que en el teu també. No és una cosa que jo tingués aquesta passió, sinó és de... En la meva feina, jo continuo dient, jo soc guionista, i ho seré sempre, i a mi sempre m'ha fet molta vergonya. Per això em vaig seguir fer guionista.
Exacte.
Però passen els anys i bueno, vaig a provar, amb zero pressió, perquè si no funciona el podcast, doncs me'n vaig cap a casa, igual que fem monòlegs, doncs mira, ho provaré un dia, i si no funciona, doncs cap a casa, continuo escrivint guions. I va funcionant, i és divertit, i de moment allà estem, però sí que jo li he perdut la vergonya, però jo no sé fins quan durarà. Vull dir, m'ho estic passant molt bé, ojalà que per molts anys, però no ho tenia gens planejat, ha anat la cosa així.
Sí, també la feina de guionista és una feina que ens segueix agradant a tots dos i que seguim fent de guionistes, perquè realment és la nostra vocació. Llavors és com que la sensació de tot el que estem fent ara de cara al públic, ens ho estem passant molt bé, però també hi ha certa tranquil·litat de dir, bueno, pues si això s'acaba i hem de tornar a fer de guionistes, pues no passa res, perquè realment a mi m'agradava molt la meva feina abans. O sigui, no va ser com que s'obrís una porta que em permetés per fi tanco l'altra, sinó que de fet han conviscut totes dues i que totes dues m'agraden molt. I crec que per això, en certa manera, crec que estem gaudint tant d'aquesta etapa, perquè no hi ha tampoc aquesta voluntat de dir, això ha d'aguantar infinit.
La vida això,
no, vull dir, és una cosa que estem gaudint i que ens estem passant bé i que durarà el que duri, o sigui que realment estem molt contents amb això.
Jo sempre he pensat que fer de guionista d'humor és una de les feines més complicades que hi ha, no?
No ho sé.
T'aixequis com t'aixequis, aquell dia has d'elaborar alguna cosa graciosa,
sí,
això d'entrada.
Això passa a totes les feines, Vull dir,
sí, però...
T'aixequis com t'aixequis, tu has de presentar...
Però és diferent. Clar,
per mi, que a mi se'm dona bé fer acudits, per mi no és tan complicat. Tinc més problemes si aquell dia em llevo del revés, per exemple, sent amable amb la gent. Hi ha gent que és molt... Ja li surt fàcil, però jo crec que... sí que és veritat que no és una feina molt massificada, però tret d'això, jo crec que és una feina com qualsevol altra.
Sí, i també és una feina molt d'equip, Vull dir que, òbviament, hi ha dies que penses, estic superespès avui, o no he dormit, o el que sigui, o no em surt cap acudit, però normalment, per sort, hi ha un equip més gran de gent que, mira, avui porti mañana por mi, que es diu en castellà, i contínuament hi ha una sensació, almenys en els equips on he treballat jo, de molt companyerisme, i que aquesta pressió tampoc la sents tan personal, saps?
Però sí que té un component que no té un altre programa normal, tal que la relació entre l'efecte i el resultat és immediata. O sigui, si no fa riure, no funciona.
Sí,
i aquí s'acaba. En canvi, si tu fas un documental sobre no sé què... Pues la gent diu, m'ha agradat, no m'ha agradat, sí, bueno, a mi sí, a mi no, jo què sé.
Però això és positiu, no? Per mi, vull dir, el tenir un resultat immediat, o quan treballàvem en un programa diari, o la ruïna que és setmanal, de dir... O sigui, per una banda és el que dius tu, és com molt ràpid saps si no funciona, però per altra banda, això també és positiu, perquè imagina't estar 2 anys treballant en una cosa que de sobte no funciona, saps?
Tenim un... Poseu-vos els auriculars als dos un segon,
sí.
Perquè tenim un test digital que avui m'interessa especialment. De fet, aquest programa, en realitat, és un programa que parla d'emprenedors, per això venim.
Sí, home, sí, sí.
Emprenedors de l'humor.
Emprenedors de l'humor.
I de coses tecnològiques, i ho estic resumint molt malament,
Sí,
però perquè m'entengueu.
Sí, sí, sí.
M'entengueu vosaltres. La culpa a nosaltres.
Els oients ja ho saben, per això l'escolten.
Ho explicaré malament.
Els propis convidats no saben el que són ells, teòricament, no?
Sí, sí. Tenim un test digital pels convidats amb aquestes preguntes.
Vinga.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp.
Buf. Uau, jo 100% trucada telefònica.
Trucada.
Ai, perdona, 100% WhatsApp.
WhatsApp.
100% antitrucada telefònica. De fet, crec que hi ha molt poques coses que no es puguin solucionar amb un WhatsApp que requereixin d'una trucada...
Ets d'aquests, perfecte.
100%.
Jo és que ho diu les dues coses, per igual.
Ho diu comunicar-me, no?
Sí, jo per mail, que és que algo que no exigeixi contestar a l'instant.
Va. Però el WhatsApp no exigeix contestar a l'instant,
Ja, però...
És una cosa que ens autoimposem.
Sí, sí, sí.
Si veus els dos tics blaus...
Va,
respostes més breus, si no, no tinc
temps. Perdó, sí, sí.
El Tengui està fent gestos.
Va, tens raó.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
Uf, infinits, jo que sé, més de 100.
Sí, jo també, més de 100.
Segur.
Ha tret el mòbil per comprovar-ho, perquè li haurà de donar la dada exacta,
Tomàs. No, t'anava a dir les converses que... Mira, 70 xats que no he contestat. Estic bé.
Quina bogeria.
Quants correus electrònics tens per contestar?
Jo en tinc pocs, 16 o 17.
Jo és l'única cosa en què sóc endreçat. Jo, igual menys, 5 o 6.
Caramba, m'ha sorprès molt això,
I a més els tinc tots arxivats.
Sí?
És l'única cosa en la que sóc endreçat.
WhatsApp, mail és la manera, sí.
Vinga, més.
Dues apps indispensables per tu?
Per mi, Twitter i la del mail.
Vale.
Diria, sí, com es diu, Spotify, per escoltar tot. I després et diria... Hi ha una app que està molt bé, que no me'n recordo com es diu.
Sí, és imprescindible.
No, que es diu... una de meditació, que es diu Simple Habit. M'agrada molt, està molt bé.
De meditació?
Sí, de meditar per dormir, per exemple, em va molt bé. Vull dir,
però és per meditar, en realitat.
No, però hi ha cursos en concret de meditació per dormir.
Sí, jo també
em faig. Et costa dormir?
A vegades sí, depèn de l'època.
Tampoc entrarem en això ara. Spotify, has dit, més...
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Jo sempre dic la mateixa, Helter Skelter, dels Beatles, que a més
l'ha tatuada
perquè no se m'oblidi. Però si em fan aquesta pregunta, quin era?
Jo soc d'aquells burros que durant un temps es pensava que era dels U2.
Hòstia!
Ja.
Ho sento.
No passa res, no passa
però
res.
Era per persona que la porta tatuada, li estàs dient,
Era més petit,
Ja, però bueno.
Jo qualsevol de Coldplay en aleatori, qualsevol. Qualsevol.
Va, més.
Twitter, Instagram o Facebook, quina xarxa prefereixes?
Per preferir, jo crec que Instagram, però faig servir més Twitter.
Exactament la mateixa resposta, 100%, sí. M'agrada molt més Instagram, però estic moltes hores més a Twitter.
M'estranya que no segueu, que no hagués dit el nom del porc a Facebook.
No, és que no sé què hi ha.
Fa anys que no hi entro.
T'imagines que és la millor de totes i no hi som?
Igual sí, igual ara està buit. Només hi ha ma mare penjant memes i poca gent més.
Potser és la millor, tio.
És molt imaginar, també, Ignasi, això.
Sí, és veritat.
Més.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
Uf.
Ara mateix, l'estadística meva diu que 4 hores i mitja. Està bé.
Doncs jo
ho he reduït.
Jo més o menys igual, suposo. Ara que tinc la Switch, menys, però sí.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
Jo vaig comprar unes llums de LED que va sorgir en un típic anunci d'Instagram que dius, oi, això serà molt guai. Em van costar molta pasta, em sembla que com 80-90 euros. Uala. Em van costar una borrada, perquè era com una làmpara, i després va arribar i era una merda absoluta, o sigui, no us ho recomano.
Jo, 3 euros, una perruca pel meu gos. I és la millor compra que he fet mai.
Vinga, última.
Acaba la frase. El món digital...
El món digital...
El món digital és el futur.
El món digital acabarà amb el món real.
Ostres... Han d'acabar de demanar baixa, ara.
Ostres, sí.
Bueno, no, no és necessàriament negatiu. Potser viurem més feliços en el món digital que en el món real.
Això seguríssim.
No?
O no.
Vull dir, tampoc el món real val tant la pena, eh?
Ai, ostres.
Ara sí que ho hem arreglat, eh? Ara volíem arreglar-ho per acabar mal, però no ho hem aconseguit.
Bueno, mai se sap.
Bé, si voleu aixecar-ho, no ho farem a final de l'entrevista, però sí que podeu recuperar La ruïna a veure a la Televisió Espanyola a la 2 i també tots els podcasts que teniu penjats a tot arreu, a l'Spotify...
Sí.
Al Teletexto, fins i tot.
Exacte, si ens busques, estem allà.
Hi ha gent que encara el fa servir, però això seria per un altre.
Pels resultats del Barça, allò segona B, com ha quedat, sí, això va útil.
Ignasi Tomàs, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Que vagi bé.
No hi ha barrera, pany ni forallat que puguis imposar a la llibertat de la ment. Virginia Woolf. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Albert Rodés, benvingut al Revolució, com estàs?
Hola.
L'Albert és el CEO d'una empresa que aviat farà 10 anys i que es diu Watchity. Es dedica a la realització d'esdeveniments virtuals, que això, si no ens ho expliques, no sabem ben bé de què estem parlant.
Sí, sí. Bé, nosaltres el que som és un fabricant de tecnologia, tecnologia audiovisual, que combina dues coses. La potència de la producció audiovisual del món de la tele, no?, del broadcast, amb una alta qualitat, amb grafismes, amb sets virtuals i tal, amb el món de l'empresa i dels esdeveniments de l'empresa. Això és el que fem. Aleshores, què els hi permetem? Els hi permetem que els seus esdeveniments virtuals, que poden ser, doncs, jo què sé, des de fer un llançament de producte, una xarra del CEO de la companyia, no?, a totes les delegacions, etc., doncs que això ho puguin fer ells mateixos, sense haver de recórrer serveis professionals externs, i d'una manera molt fàcil amb la nostra eina, no? La nostra eina els hi permet configurar un esdeveniment, connectar càmeres senzilles, low cost, com les mòbils, les webcams, etc., i fer una producció audiovisual en format televisiu enfocada al cas d'ús intern de l'empresa.
Estic pensant totes les coses que es poden fer amb això, i l'estalvi de desplaçaments, de temps, de diners... I de tot plegat, no? Posa'm alguns exemples d'algun esdeveniment virtual.
Sí, mira, de clients nostres, no? Des de... Vaig a donar noms perquè els puc donar, no? Però, per exemple, el BBVA, el banc, fan la presentació dels resultats anuals, els resultats que van ser molt bons aquest any, doncs van fer la presentació dels resultats a tota la seva xarxa d'oficines a nivell internacional, continguts produïts de forma professional, multidioma, turc, anglès, italià, espanyol, etc. I amb un objectiu que era, pues, transmetre als seus treballadors el bon curs de la companyia, no? Això és un exemple. Altres exemples, tenim clients del sector farma que fan continguts d'engagement per als farmacèutics. Els hi passen sessions en directe on presenten productes, fan tutorials d'ús dels seus productes, no, cosmètics en aquest cas, i al mateix temps els hi fan concursos, els hi fan votar, els hi donen punts de descompte, etc. Això és un segon cas. Un tercer cas podria ser la formació, no? Formació de la xarxa de la teva xarxa de distribució que tens a tot el món, no? Sempre, en el nostre cas, és tecnologia aplicada a casos d'ús d'empresa. Per tant, sempre el que busquem és facilitar a l'empresa el portar el missatge amb un format audiovisual més potent a clients, empleats o partners.
Ara està pensant, porteu 10 anys, no? Dèiem al principi. Clar, una de les coses que permet que això sigui possible és la millora de les infraestructures de telecomunicacions i que hi hagi millores a nivell tecnològic en general, no? Perquè estava pensant, durant la pandèmia tots ens vam fer un fart de fer servir Zooms i Meets i tot plegat, i la sensació sempre era una mica agradolça, no? La comunicació hi era, però la qualitat no sempre hi era.
Doncs justament això és el que resolem, no? Si veus un esdeveniment a Zoom o amb Meet, no deixa de ser una reunió, no? Una reunió virtual amb un format de reunió virtual. Nosaltres el que fem és aprofitar la millora amb la capacitat de les xarxes, el 5G en molts casos, o la connectivitat que hi ha en bones condicions a les empreses, per permetre'ls generar un contingut on l'experiència de visualització és com la que tens quan veus un contingut d'entreteniment, doncs, en una plataforma streaming com a Netflix, no? Que, hòstia, tens la sensació d'estar disfrutant aquell contingut i no de veure una videoconferència, no? Jo crec que el canvi tecnològic que hi ha hagut a nivell de connectivitat, de dispositius, etc., ha afavorit, no?, que pues això, no?, que el resultat d'aquestos esdeveniments sigui molt millor.
També depèn bastant, suposo, de la... Vosaltres poseu l'eina, però la creativitat la posen les mateixes empreses,
sí,
no?
Sí, sí, i és clau, perquè tu els hi pots donar molta tecnologia, però sense creativitat no fan sí, res, sí. No? No, nosaltres el que hem vist és que s'està professionalitzant, bueno, s'està creant la figura del productor audiovisual dintre del món de l'empresa, no? I aquest productor audiovisual moltes vegades agafen gent que venen dels mitjans de comunicació. Per tant, ja venen amb una idea, no? Amb una idea de, hòstia, preparem una escaleta del programa, preparem abans, pues, i parlem i consensuem amb els ponents què és el que s'ha de dir, preparem elements gràfics, entradilles de vídeo, rotulacions, etc. Aleshores, el que hem vist és això, no? Que dintre del món de l'empresa s'està creant aquest lloc de treball o aquest perfil professional que està impulsant aquests projectes. I es nota molt la diferència, no?, d'un client que està invertint en tenir aquest perfil de treballador o d'empleat, de l'empresa que no. I els resultats canten a la vista.
Mm. És un sector que està en creixement, a unes dades, eh? Diuen que creixerà un 20% en els pròxims 10 anys i un mercat que té una valoració de més de 114.000 milions de dòlars, no? Mm. És a dir, que quan vau prendre la decisió fa tants anys la vau encertar de ple, no?
Totalment, no ho pensàvem. Clar, aquí hem de donar les gràcies a la pandèmia, no? Nosaltres fins abans de la pandèmia anàvem, pues, al trantran, no?, i fèiem el que podíem. La pandèmia ens ho va canviar tot i vam tenir la sort de tenir la tecnologia preparada, val? Evidentment, quan ha arribat la pandèmia, pues, ha fet, no?, que aquesta necessitat sigui totalment global, no? I d'aquestes xifres parlen d'això, no? Bueno, són xifres que les diu el mercat, o sigui, són empreses que es dediquen a fer estudis de mercat basada en la demanda a nivell global. Evidentment, en unes regions és més gran que l'altra, que les altres, però està clar que nosaltres ho veiem, que la demanda, bueno, i tots ho veiem, no? Tots veiem les empreses com estan cada cop més convertir-se en, això, productors audiovisuals, fan un ús molt intensiu de xarxes socials, estan molt actius, bueno, i ara ja amb tot el tema de la intel·ligència artificial, ni et dic, no?, que encara és més fàcil aportar nous continguts.
Vosaltres en feu servir o teniu plans de fer servir al futur? Perquè no. Pràcticament, bueno, anava a dir pràcticament, no, sense el pràcticament, és obligatori ja,
sí,
no?
Sí, mira, nosaltres estem molt implicats actualment en un projecte que ens han finançat des del govern espanyol amb fons europeus, del Next Generation, i és un projecte per traslladar el coneixement que té una persona que és un realitzador audiovisual, traslladar-ho a una intel·ligència artificial, de forma que amb aquests esdeveniments, en aquest cas d'empresa, el sistema que entrenarà un realitzador professional sigui capaç d'actuar per si sol, és a dir, interpretar les imatges i el que està passant, detectar moviments, el que està parlant, mm-hmm, detectar l'àudio, etc., gestos, fins i tot sentiments i tal, i poder fer la realització, canviar de plano, fer zooms, afegir gràfics, etc. Nosaltres estem amb aquest projecte, és un projecte que tenim per aquest any i el proper, que s'englobe dintre de la intel·ligència artificial generativa, que està tan de moda, no?, com el ChatGPT i totes aquestes eines, i en aquest sentit som pioners, perquè fins ara no hem identificat en tot el món que hi hagi una eina que et permeti fer això, no?, substituir la figura d'un realitzador professional audiovisual per una màquina. Ja veurem on arribem, eh? Perquè sempre hi ha un punt artístic que és molt difícil de substituir, no? Però bueno, jo crec que serà una bona ajuda per extendre encara més aquesta tecnologia.
Doncs avui volíem parlar amb l'Albert Rodes, que és CEO, com dèiem, de Wachiti, aquesta empresa que es dedica a tot això que ens ha explicat, resumint-ho tot a esdeveniments virtuals. Albert, moltíssimes gràcies. Felicitats pel bon ull en el seu moment, eh?
Molt bé.
Que està content, però abans de dir, no sé si l'hem encertat.
No, però no? ara sí que esteu convençuts.
I ara dius, escolta, sí, valia la pena picar pedra tots aquests anys. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, merci.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Planeta Verd.
Salvem el planeta, salvem les coses guais, salvem les vacances i abolim el treball. Salvem...
Doncs al Revolució 4.0 ara comencem els minuts més sostenibles del programa. I avui ens acompanyen l'Helena Badger, que és directora legal de Solideo. Què tal, com estàs?
Hola, Adam.
I el director general de Sonovat, el Salvador Salat. Benvingut.
Moltes gràcies.
La primera que ens al Revolució.
La primera vegada, molt doncs content de venir.
Sempre és una bona experiència.
Sí, senyor.
Fa pocs dies els dos vau ser escollits delegats territorials de la UNEF, l'Associació d'Empreses Fotovoltaiques d'Espanya. Vau ser escollits a l'Assemblea de la UNEFCAT, que és, en aquest cas, l'Associació d'Empreses Fotovoltaiques de Catalunya. Perquè això són coses que la gent, clar, no sap que existeixen. És així, eh?
Sí, correcte. UNEFCAT, al final, és la delegació territorial de l'Associació Espanyola Fotovoltaica. A Catalunya tenim 101 empreses associades i toquem tota la cadena de valor. Tenim des de distribuïdors d'equips, tenim empreses instal·ladores, com és el cas de Solideo, tenim empreses que es dediquen a dissenyar instal·lacions, empreses que promouen parcs tan grans com més petits, i llavors la idea és que, com que toquem precisament tota la cadena de valor, doncs que puguem realment incidir en diguem-ne, en tot el que afecti a la fotovoltaica i en concret a Catalunya, que és el nostre rol.
Confirmeu una dada. Catalunya és la pitjor regió d'Europa amb un pes menor de les energies renovables?
Pues, tristament, sí. Adam, la veritat
jo
és
pensava que estàvem com així com bé, no?
Bueno, doncs som els pitjors entre els pitjors. Mira, hi ha una fita que diu molt, i és que Europa s'havia fixat que l'any 2020 el 20% de l'energia... que d'energia final fos energia renovable, no? I va arribar el 2020 i Europa va complir. El 22% de l'energia a Europa l'any 2020 era renovable. Espanya va quedar una mica per sota del 22, però va superar el seu 21,2%, i per tant va fer la seva feina, els millors els suecs, un 60%, i els pitjors de tota Europa, els pitjors eren Malta. Només 10,7% de l'energia final era energia renovable. Bé, doncs Catalunya és pitjor que Malta. L'any 2020, Catalunya, només el 9,5% de l'energia era renovable. I era renovable perquè teníem les hidràuliques que havien fet els nostres avis, no perquè haguessin fet la feina, no? De manera que els pitjors entre els pitjors, i del 20 al 23 no hem millorat. Esperem que ara començarem a fer el tomb.
I en concret, si parlem d'energia solar, les dades són especialment fluixes, no?
Sí, exacte. Bueno, energia solar, diguem-ne que fins al 2009, a partir del 2009, perdó, hi va haver una aturada. A Espanya, a partir del 2017, la cosa va començar a millorar, es van enlairar bastant les xifres i tal, però Catalunya no ha sigut així. I a Catalunya, fins ara, fins al 2019-2021, diguem-ne, amb dos decrets lleis que hi ha hagut, la normativa no ha sigut una mica clara sobre, ostres, què s'ha d'entregar, com han de ser els projectes i com ens els aprovaran, no? I això ha fet que les dades ara mateix d'energia solar, doncs a Espanya, mentre a Espanya hi ha 19.500 megawatts de solar fotovoltaica, a Catalunya en tenim 680.
Perdó? De 19.000 a 680?
Correcte.
Ostres. Clar, vull dir, repeteixo la dada perquè es vegi que no és una opinió, sinó que és una dada objectiva, a més, no? I quantes llars es podrien abastir a Catalunya si només tinguéssim energia solar?
Clar, amb energia solar, diguem-ne, comptant el consum elèctric dels habitatges, estem generant un terawatt hora, i això equival al consum de 275.000 famílies, que no són persones, no? I, per tant, això equivaldria als municipis o a la població d'Hospitalet, de Cornellà, de Terrassa, de Sabadell i de Badalona.
Vaja, que val la pena la cosa, eh?
Sí.
Bueno, ens hi hem de posar, sí, sí.
Absolutament. Una altra dada que m'ha deixat també bastant sobtat, però que també lliga molt amb això que esteu dient, la diferència d'hectàrees ocupades per projectes d'energia solar entre Espanya i Catalunya, no?
Sí, és que això encara s'agreuja més, perquè d'aquests 680 megawatts que s'ha fet a Catalunya, només 90 han sigut a terra. És a dir, Catalunya ha fet molt els deures de posar instal·lacions solars a les teulades, però continuem parats a posar a terra, no? Llavors, d'aquests 20.000 que han fet a Espanya, doncs Catalunya n'ha fet 90 només. Clar, la proporció d'ocupació del sol és equivalent. Si volem ser un país descarbonitzat, si Catalunya vol ser un país descarbonitzat, haurem d'ocupar el terra, igual que on estem tot, no? Igual que ocupem les teulades, també haurem d'ocupar el terra per arribar als objectius que necessitem.
Si destaquem els problemes és perquè en aquest programa ens agrada ser proactius i veure quines solucions possibles hi ha, com revertim aquesta situació.
Bueno, si vols, la recepta és molt senzilla, eh? Què ens va passar? Ens va passar que no sabíem... Ens havíem passat tants anys sense fer, com ha dit l'Helena, el 2019 vam decidir que no volíem renovables a Catalunya, això el 2009, el 2019 comencem a dir que sí, el 2021 ho refermem. Clar, no teníem experiència, no sabia, ni l'administració sabia què ens havia de demanar, ni el sector sabíem què havíem de fer. Uh-huh. I, bueno, doncs hem hagut de seguir un aprenentatge, i aquest aprenentatge ens ha portat a que ara i avui ja sabem el que necessitem i el que hem de fer. De manera que estem en el camí, i la prova és que, bueno, doncs aquest any sol ja s'han aprovat 47 projectes, són 113 megawatts, i hi ha 2.400 megawatts que d'aquí no gaire s'aprovaran. Per tant, ja ens hem aixecat, ja ens hem entès amb l'administració i hem començat a treballar, no? L'assignatura pendent que tenim ja no és amb l'administració, ara és amb la gent. Mm-hmm. Les renovables existeixen, es veuen, no? Les plaques les podem posar a la teulada, però també es veuen, les podem posar al terra, però també es veuen. Hem d'aconseguir que la gent accepti que es veuran, que ocuparan territori, formaran part del paisatge. I això és una cosa que ara ens està costant, eh? La signatura important que hem de fer ja no és fer-les, és que la gent assimili que les necessitem.
D'això en vam parlar l'última vegada que vas venir, precisament, sobre, en alguns casos, com hi ha moltes reticències per part dels mateixos ajuntaments per col·locar plaques solars a segons quins llocs, no? Cada vegada seran més importants les instal·lacions per fer autoconsum, ara mateix, a casa nostra?
Sí, com deia ara bé el Salva, d'autoconsum anem molt bé. Sí que és veritat que els números bons que tenim de solar venen de l'autoconsum, per tant, això és molt positiu. Jo diria que el repte que ara tenim és anar a l'autoconsum 2.0, per dir-ho d'alguna manera, que és l'autoconsum compartit. Ara mateix, només al voltant d'un 1,2% de les instal·lacions d'autoconsum que es fan són compartides. I això és perquè hi ha bastantes barreres encara hi ha frens, reticències de l'empresa distribuïdora de la zona, i el repte que tenim ara és aquest, perquè al final les comunitats energètiques, que també en vam parlar en un altre programa, el que se sustentaran també és en aquest autoconsum col·lectiu. Llavors pensem que l'autoconsum en general, i sobretot el col·lectiu, a part d'una eina d'estalvi i de sostenibilitat que ja ho hem dit, són la pedra angular al final de la transició energètica, no? És la representació màxima d'aquest canvi de model energètic que necessitem.
Doncs avui amb algunes dades que ens han deixat una mica frapats, però que esperem que siguin el fons de tot, que ens permeti fer peu i després revertir la situació i arribar a les xifres que haurien de ser normals a nivell d'Europa. És que com que sempre diem, oh, Catalunya, estem al nivell d'Europa en moltes coses, i m'ha sobtat moltíssim que no només no estiguéssim al nivell,
els pitjors,
sinó que estiguéssim al darrere de tot, no? Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Romero.
Al Consorci LocalRed acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Bé, de moment ja sabeu que qui us parla és un periodista real, vulgui dir el que vulgui dir això, de carn i ossos, i que encara, dic encara perquè mai se sap, no té implantat cap xip que el converteixi en un periodista cíborg ni res de tot això, i arriba que amb el món, no diguis mai d'aquesta aigua, no ho veuré, ni aquest xip no me l'implantaré, perquè la tecnologia ha arribat per quedar-se i farà molts canvis. Aquest que estic dient és una exageració. En volem parlar avui amb el Pau Contreras, que és vicepresident de Solucions d'Enginyeria de Salesforce, una empresa multinacional de software per millorar el servei entre empreses i clients. Benvingut a Revolució, com estàs?
Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
A més, ets un gran expert en intel·ligència artificial, no?
Això diuen, sí.
Que suposo que fa 6 mesos no, ningú et feia parlar d'aquesta qüestió, i ara tothom s'està fent un fart de parlar-ne, perquè realment han passat dues coses. El canvi ha estat absolutament disruptiu, immediat, i els canvis s'estan produint a una velocitat enorme, no?, amb el tema de la intel·ligència artificial.
Correcte. A veure, de fet, és un àmbit amb el que portem ja treballant bastants anys. El que passa que, sí, realment, en els últims mesos, amb l'emergència de lo que anomenem intel·ligències artificials generatives, diguéssim que ha passat a estar, pues, diguéssim, en primer terme, no?, amb la l'atenció pública d'això.
Has parlat de la intel·ligència artificial generativa. En poques paraules, què vol dir?
A veure, la intel·ligència artificial generativa és una branca de la intel·ligència artificial, que és bàsicament l'aplicació de xarxes neuronals, el que anomenem deep learning, o aprenentatge profund, per generar continguts seguint patrons humans. Continguts que poden ser text, que poden ser imatges, que poden ser fins i tot còdics de programa. I bàsicament això és el que fa la intel·ligència artificial generativa. És, per dir-ho d'alguna manera, una part de la intel·ligència artificial.
Parlant d'aquests canvis accelerats també, que s'estan traduint, evidentment introduint també el món de l'empresa, no? Per on van ara mateix? Si jo et digués, hola, tinc una empresa, per què em serveix a mi la intel·ligència artificial? Així, molt ràpidament, què em contestaries?
A veure, com et deia, la intel·ligència artificial ja porta un recorregut d'anys i d'aplicació dins de l'àmbit de l'empresa. Pràcticament en tots els àmbits de l'empresa, pràcticament en tots els sectors i pràcticament en tots els tamanys d'empresa. I podríem parlar de gairebé tots els processos que una empresa té. Avui en dia la intel·ligència artificial ja hi juga un paper, ja juga un rol allà, no? Per exemple, l'optimització de tot el que són les cadenes de subministre. La intel·ligència artificial és capaç de predir quines són les rutes més òptimes en funció de les condicions climàtiques, de les condicions del trànsit. La intel·ligència artificial en aquesta cadena de subministrament és capaç de fer una previsió de la demanda molt precisa. És capaç de dir-li a les persones que estan portant productes al punt de venda, quins són els productes que realment interessaran als clients. En l'àmbit de l'atenció al client, la intel·ligència artificial està ajudant a fer un manteniment preventiu, avançant-se als errors que les màquines, que els dispositius puguen tenir. I en l'àmbit de les ventes i del màrqueting, doncs, bueno, la intel·ligència artificial està present des de fa molt de temps, tot l'àmbit de la publicitat, per exemple, que bàsicament fa recomanacions en base a les tendències, els gustos dels consumidors, etc. Són exemples on la intel·ligència artificial ja fa bastant de temps que s'està utilitzant i amb un impacte molt important dins de les empreses.
Clar, t'estava sentint i pensava, clar, tot això es tradueix en eficiència, que s'ha acabat traduint un estalvi enorme de diners per les empreses, no? Vosaltres teniu una proposta d'IA, d'intel·ligència artificial, amb un nom que m'agrada molt, que es diu Einstein GPT. Tots tenim al cap el xat GPT. Què és Einstein GPT?
Sí, a veure, Einstein GPT és el nom que nosaltres donem a les nostres solucions d'intel·ligència artificial generativa. Es basen en una tecnologia d'intel·ligència artificial que ja porta bastants anys al mercat, que es diu Einstein, que vam llançar el 2016, i que ja està tenint un nivell d'aplicabilitat altíssim a les empreses. El que hem fet és estendre les funcionalitats d'Einstein amb funcionalitats d'intel·ligència artificial generativa. I el que fem és utilitzar aquestes tecnologies generatives en l'àmbit de la relació amb el client. És a dir, això el que ens permet és accelerar i fer molt més productiva, doncs, per exemple, l'activitat comercial, per exemple, l'activitat d'atenció al client, també de tot el que és les activitats de màrqueting. Utilitzant aquestes eines, puguem automatitzar-les i fer-les molt més productives.
Mm-hmm. Revenant documentació, he llegit això, que Einstein GPT gestiona cada dia centenars de milers de milions de dades. No sé si el redactor s'ha equivocat amb els milers de milions o és que realment és així. És per donar-nos una idea de la dimensió que es mou, no?
Sí. No, realment és així. Mira, Einstein, que és la nostra plataforma d'intel·ligència artificial, en aquests moments està fent més de 215.000 milions de prediccions diàries. És a dir, en aquests moments, això ens dona una idea de quina manera la intel·ligència artificial s'està utilitzant amb els processos reals de les empreses, que són moltíssims, no? Potser el gran repte que tenim ara amb la intel·ligència artificial generativa és bàsicament fer un bon ús d'aquestes tecnologies. Últimament es parla molt d'això, però la clau aquí és ser capaços d'utilitzar-la de manera adequada per generar canvis positius a la societat, no? Mm.
De fet, fa uns dies apareixia al Congrés dels Estats Units el fundador, el CEO de ChatGPT, dient: està molt bé tot això, però, sisplau, s'ha de regular una mica, no? El mateix fundador de l'empresa, no?
Correcte. A veure, nosaltres estem molt amb aquesta línia, eh? Nosaltres pensem que la potencialitat de la intel·ligència artificial generativa i de la intel·ligència artificial en general és altíssima, però que el repte, la clau, és que els humans siguem lo suficientment intel·ligents per aplicar aquesta tecnologia de manera positiva, de manera positiva per la societat. Nosaltres, per exemple, posem molt d'èmfasi en això i diem que aquesta tecnologia ha de tenir un ús ètic i humà. I, a més, el que hem fet és utilitzar una sèrie de principis de disseny amb els algoritmes. Principis com són l'empoderament dels humans, és a dir, aquesta tecnologia ha d'empoderar els humans, aquesta tecnologia ha de ser honesta, o sigui, nosaltres estem també amb la línia de que la generació, o sigui, els elements generats per aquesta intel·ligència estiguin adequadament etiquetats, com generats per intel·ligència artificial. Les dades són fonamentals i hem d'evitar el biaix, i això bàsicament és que les dades siguin lo suficientment completes, la seguretat i també la sostenibilitat, perquè és un element clau. Llavors, tota la vessant ètica i humana nosaltres considerem que ha d'estar a l'arrel d'això, i això també implica les regulacions. Pensem que és important fer un esforç de regular aquestes tecnologies, com s'ha fet al llarg de la història amb d'altres tecnologies, i és quan hem aconseguit incorporar-les a la societat d'una manera positiva.
Clar, només per acabar amb una reflexió, l'únic però que posaria jo aquí és que aquí la velocitat és enorme, no? Amb altres avenços tecnològics hi ha hagut cert temps, cada vegada menys, però en aquest cas regules una cosa i al cap d'un mes ja no et serveix aquella regulació. No? Uh-huh. Estarem a temps de fer-ho d'aquesta manera com planteja?
Jo crec que sí. Jo penso que al llarg del temps ho hem fet i penso que ho puguem seguir fent. Aquí la clau és entendre que això és un esforç, que ha de ser un esforç d'un ecosistema. Vull dir, on han de participar empreses, han de participar les administracions públiques i, òbviament, ha de participar el ciutadà. I pensem que si es fa, es pot fer. O sigui, estem a temps de fer-ho. I estem a temps de capturar tot el potencial positiu d'aquestes tecnologies, clar que sí.
Pau Contreras, vicepresident de Solucions d'Enginyeria de Salesforce, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Acabem el programa i ho fem amb una frase de Michelle Obama, que justament era a Catalunya fa uns dies, damunt de l'escenari del concert de Bruce Springsteen, per cert, i tenim entès que s'ho va passar molt bé. Aquesta és la frase de Michelle Obama. Diu: mai prenguis decisions basades en la por. Pren decisions basades en l'esperança i en la possibilitat. Una bona filosofia de vida. Gràcies, equip. Gràcies, oients. Fins a demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé. Beat it, shoot it, beat it, shoot it, beat it, shoot it, beat it, shoot it.